L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Què tal? Molt bona tarda. Si arribats en este punt horari esteu sintonitzant qualsevol de les freqüències de les emissores municipals associades a Mute, heu de saber que és temps d'actualitat, temps d'informació. En este dijous 28 d'abril, mitja hora de repassar a l'actualitat que, com cada dia, obrim avançant el seu contingut a ritme de titulars. Avui començarem a l'espera de l'informe definitiu dels tècnics de la Unió Europea sobre el pla hidrològic de la Conca de l'Ebre. Es van produint ja les primeres reaccions. Avui començarem coneixent-les amb un to positiu per part dels responsables europeus, dels partits polítics, dels representants també del govern de la Generalitat i també de la plataforma en defensa de l'Ebre, que de tota manera, però, es mostra encara prudent fins que no es faci públic l'informe definitiu. Un informatiu, el d'avui, en el que parlarem també dels municipis beneficiaris de l'impost nuclear que lamenten que ara se'ls prive d'uns recursos imprescindibles i urgents. Les àrees d'Ascó i Vandellòs preveien repartir-se 5 milions d'euros anuals per destinar-los a la diversificació del teixit econòmic per fer front a la desindustrialització i el futur tancament de les centrals. Ara sembla ser que aquest impost no el cobraran. A Santa Bàrbara, l'Ajuntament estableix horaris mínims per al mercat municipal. Vol que almenys una tarda a la setmana hi hagués servei de peixateria. I parlant de qüestions peixateres, hem de destacar també avui que és a punt ja de començar una nova campanya del musclo al Delta. Veurem quina és la situació. Tractarem qüestions relacionades amb l'atenció sanitària perquè la Junta de Personal de l'Institut Català de la Salut reclama la reapertura 24 hores dels CAP de l'Aldea, Xerta i Sant Jaume d'Enveja. Els delegats sindicals exigeixen l'assignació d'un metge per a paüls i que es contracten més professionals per acabar amb la dilatació de les llistes d'espera de primària. En clau d'agenda posarem la mirada a la Galera, on a partir de demà s'enceta una nova edició de la Fira de la Terrissa. Demà obri portes a aquest certamen firal amb la Comunitat Valenciana i Portugal, enguany com a territoris invitats. I acabarem a ritme de qüestions esportives avançant aquest derbi del TAIC, que el grup sex de la segona catalana diumenge enfrontarà l'Ampolla i la Cava. Aquestes són algunes de les propostes informatives d'este dijous. Són temes i qüestions que de seguida passem a explicar aquí, a l'informatiu Mute.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
Tal com ja fèiem en el dia d'ahir, novament, avui dijous, encetem el repàs a l'actualitat de la jornada. Comencem parlant del pla hidrològic de la Conca de l'Ebre. I és que, a l'espera de l'informe definitiu dels tècnics de la Unió Europea sobre aquest pla hidrològic, es produeixen ja les primeres reaccions. I ho fan amb un to positiu per part dels responsables europeus, dels partits polítics, del govern de la Generalitat i també des de la plataforma en defensa de l'Ebre, que es mostra, però, de tota manera, prudent fins que no es faci públic l'informe. Informe definitiu. Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
El pla hidrològic de l'Ebre torna a ser notícia ara per la seva arribada a Europa. L'informe del Parlament Europeu sobre el pla hidrològic de la Conca de l'Ebre demostra la complicitat de les institucions comunitàries amb la reivindicació d'un cabal ecològic suficient per al tram final del riu Ebre, així com la necessitat també de modernitzar i de fer més eficients els regadius. En aquests termes s'ha pronunciat el conseller de Territori i Sostenibilitat de Josep Rull, que assegura que aquesta és una bona notícia. Escoltem al conseller.
Nosaltres ja havíem explicat des del Departament de Territori i Sostenibilitat que tot aquest moviment per defensar l'Ebre, per defensar el Delta, era un moviment que tenia un gran avantatge, que és que nosaltres utilitzàvem el mateix llenguatge que sempre a la Unió Europea. I aquest informe de l'Eurocambra així ho acredita. Si nosaltres ens movem en el terreny del que diu la Directiva Marc de l'Aigua, d'aquesta prelació d'usos, d'aquesta idea bàsica de garantia dels cabals ecològics, i nosaltres estàvem molt convençuts que la manera com ho estàvem explicant, amb una base tècnica i científica molt sòlida, tindria un altíssim nivell de complicitat per part de les institucions europees.
En les paraules del conseller també s'han pronunciat diferents eurodiputats. En aquest cas, l'eurodiputat d'Esquerra Republicana, Josep Maria Terricabres, ha demanat a l'executiu comunitari que escolti l'opinió de la delegació del Parlament Europeu sobre els efectes perjudicials del repartiment de cabals aprovat. I també, d'altra banda, el diputat socialista Javi López ha destacat que l'Eurocambra posa de relleu els dubtes sobre el pla de conca expressats a l'Ebre. També s'ha pronunciat la plataforma en defensa de l'Ebre. La plataforma considera positiu que l'Eurocambra qüestioni els cabals ecològics del Pla Hidrològic de l'Ebre, però el moviment social es mostra encara prudent fins que no hi hagi un pronunciament ferm de la Comissió Europea d'aquí uns dies, tal com avançava Manolo Tomàs.
Bé, nosaltres entenem que és un primer esborrany, per tant, creiem que serà més ampli, que serà més ric, però en principi nosaltres va en la línia del que pensàvem, és que la impressió que va traure la Comissió de Peticions a les Terres de l'Ebre va ser positiva. Sobre el grau de profunditat de l'esborrany, nosaltres ens esperaríem que surti el document definitiu, que sortirà la setmana que ve.
El portaveu de la plataforma espera que el document definitiu sigui encara més ric i profund, sobretot a l'hora de determinar nous cabals ecològics per al tram final del riu.
La publicitat de la teva emissora municipal és la manera més directa de donar a conèixer el teu negoci o comerç. Mitjançant la ràdio t'anuncies sense contaminar i és molt més econòmic del que et penses. Informa-te'n a la teva emissora municipal. T'ho recomanen les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
...52 pobles d'actualitat. Les 4 comarques al dia. L'informatiu en mute.
La declaració d'inconstitucionalitat de l'impost nuclear de la Generalitat ha caigut com un poval d'aigua freda als municipis de l'entorn de les centrals nuclears catalanes, que veuen com així se'ls priva d'uns recursos imprescindibles i necessaris per impulsar amb urgència el desenvolupament i la diversificació econòmica d'aquestes àrees. Segons van pactar amb la Generalitat, els ajuntaments propers a les centrals d'Ascó, a la Ribera d'Ebre, i Vandellòs, al Baix Camp, s'havien de repartir anualment uns 5 milions d'euros, un 10% de la recaptació prevista cada any per preparar i reforçar el teixit productiu del territori un cop les centrals nuclears deixen d'operar. El govern, de fet, estava ja a punt d'aprovar el reglament per fer efectiu aquest repartiment, 2/3 parts per a la comarca de la Ribera d'Ebre, la restant per a la zona de Vandellòs, després que el mateix Tribunal Constitucional aixequés la suspensió cautelar que pesava sobre la norma el passat mes de desembre. És una molt mala notícia i caldrà veure com ho fem, perquè continuarem necessitant els diners per fer front a la diversificació. Qui diu això és la presidenta del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, Gemma Karim. L'escoltem.
Ribera, és una molt mala notícia aquesta, perquè diguéssim, aquests diners són imprescindibles i necessaris per a aquesta diversificació que necessitem en caràcter d'urgència, no? Aleshores, se contemplava aquesta possibilitat perquè sabíem que l'únic que teníem fins ara era que el pronunciament ferm del Constitucional no s'havia produït, o sigui que simplement s'havia aixecat aquesta suspensió fins que es pronunciés el Constitucional. I a hores d'ara, pues, el que sabem és que el pronunciament ha sigut de declarar-lo pues, inconstitucional, no? Afectant en un munt de les lleis aprovades pel Parlament de Catalunya.
La presidenta del Consell Comarcal de la Ribera recordava també que els recursos de l'impost havien de servir per diversificar, com anteriorment comentàvem, l'economia de la comarca davant la desinversió industrial i el futur tancament de les centrals nuclears. Gemma Karim.
Els diners que es necessiten, a més, a la Ribera se necessiten, però molt se necessiten. Perquè bueno, pues, la situació que tenim industrial a la Ribera pues és pues va molt a la baixa i bueno, i la nuclear té data de caducitat i vull dir, com més aviat ens puguem preparar, millor.
La Generalitat podria veure's ara amb l'obligació també de retornar els 30 milions d'euros recaptats excepcionalment durant l'any 2015, el primer any de vigència de l'impost, que va resultar afectat parcialment per la suspensió temporal dictaminada pel mateix Tribunal Constitucional. Els municipis de la Ribera d'Ebre i del Baix Camp i també l'Ametlla de Mar, a la comarca comarca del Baix Ebre preveien rebre d'entrada una primera dotació de 3,8 milions d'euros a càrrec d'aquesta primera recaptació amb l'objectiu d'impulsar accions en matèria de diversificació econòmica i competitivitat en una comarca, o en unes comarques, més ben dit, altament dependents de la indústria energètica i amb amenaces laborals de gran calat, com ara, per exemple, l'anunci de tancament de la producció de clor d'Ercros a Flix. I un cop coneguda la notícia, evidentment les reaccions no s'han fet esperar. El president de la Federació de l'Ebre d'Esquerra Republicana, Albert Salvador, ha qualificat la decisió del Constitucional com una mostra més de la intransigència i del menyspreu de l'Estat espanyol cap a Catalunya i les Terres de l'Ebre, que atempta contra el futur econòmic i laboral del territori. Necessitem d'uns recursos per bastir una alternativa econòmica i laboral al monocultiu nuclear per a quan s'acabe la vida útil de les centrals, i els diferents governs espanyols, del PSOE i del PP, fins ara mai no han fet res per crear aquesta alternativa. I quan des de Catalunya es pren la iniciativa, ens ho tomben, argumenta el comunicat republicà. El dirigent Salvador recorda també que aquest era el primer impost i recurs econòmic que revertia directament cap a les Terres de l'Ebre amb l'objectiu d'ajudar a l'equilibri territorial i dinamitzar unes comarques ja de per si molt afectades per la manca d'infraestructures i la falta d'alternatives econòmiques, laborals i empresarials.
Informatiu inútil.
Seguim ara parlant de l'Ajuntament de Santa Bàrbara. El consistori planer ha establert horaris mínims per al mercat municipal. Vol que almenys una tarda a la setmana hi hagi servei de peixateria. I així ens ho explica en la primera de les cròniques que avui des de la Plana Ràdio ens porta Josep Roig.
L'Ajuntament de Santa Bàrbara ha aprovat inicialment un document que vol regular els horaris de les diferents parades del mercat municipal, bàsicament carn i peix, per tal de que hi hagi uns horaris mínims de servei. L'alcalde Alfred Blanc explicava que es tracta bàsicament per a que l'usuari pugui tenir un servei de venda de peix almenys una tarda a la setmana, cosa que fins ara habitualment no era així. D'aquesta manera, el consistori es vol dotar d'un document que regularitza i oficialitza els horaris mínims per als paradistes en cas d'incompliment per part d'algun d'ells. Els nous horaris es comunicaran als interessats.
Bàsicament, els hi faig 5 cèntims, és una modificació per puntualitzar una mica l'horari mínim d'obertura per part dels paradistes, que hi hagi un horari mínim on coincidisquen, bueno, en aquest cas, carn i peix, perquè ara hi ha molts dies que, bueno, bàsicament les tardes no hi ha peix, i això, doncs, volem evitar una mica, no? Llavors, més que sigui una tarda, que poguéssim tindre venda de peix al mercat. La resta de matins pràcticament seria igual. Això els hi farem saber als paradistes, i, bueno, i a partir d'aquí, doncs, bueno, si hi ha algun incompliment per part d'algun dels paradistes, doncs, bueno, llavors ja com a mínim tenim un document on marca clarament i ha aprovat pel ple, doncs, l'horari mínim. Marquem l'horari mínim. Si algú vol obrir més hores, doncs endavant.
Els horaris mínims que es proposen per al mercat municipal seran de dimarts a dijous solament pels matins, de 9 a 13 hores. Els divendres s'estableix un horari de matí i tarda, de 9 a 13 hores i de 18 a 19. Els dissabtes solament pel matí, de les 8 a les 13 hores. L'alcalde volia deixar clar que aquests seran horaris mínims, per lo que els paradistes, si ho volen, podran ampliar-los, excepte els dilluns, que queda establert com a dia de descans.
Gràcies, Josep. De ben segur que un dels productes que es venen, de fet, ja en aquest mercat planer i en molts altres, són els musclos del Delta. Un producte que és a punt ja de començar una nova campanya. Des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu.
Els agricultors del Delta de l'Ebre han hagut de comprar la cria de musclo a l'estranger per fer front a la campanya d'aquest 2016, que començarà durant aquests propers 15 dies. L'onada de calor de l'estiu passat, amb temperatures de l'aigua a les badies del Delta molt elevades, va comportar la mortalitat de quasi tota la cria de musclo de què disposaven els productors per a la campanya següent. Segons la Federació de Productors de Moluscos del Delta de l'Ebre, FEPROMODEL, s'han adquirit prop d'un milió de quilos de cria. Escoltem el gerent Gerardo Bonet.
La onada de calor de l'any passat va matar les cries que hi havia en els alfacs. En fangar no, en fangar encara n'hi van quedar, n'hi quedava un tant per cent de cria, encara aquí el fangar bastant, vull dir que a la millor anava el 20 o el 30% de cria, va quedar, però va ser necessari fer, diguéssim, per assegurar la producció, doncs, comprar cria, doncs, a fora. Passa que els costos són majors, s'ha de donar més treball, porta més complicacions i, primerament, la cria, per exemple, que es va morir ja als alfacs, pues se va tindre que llevar. O sigui, la tens que llevar, tirar-la en contenedors, després tornar-la a portar, o sigui, es fa el treball dos vegades, no? I, a més, que el cost de la cria, pues, si la compres, sempre és més alt que la cria pròpia que tenim aquí.
Enguany, la producció es preveu una mica inferior a l'habitual, uns 3,5 milions de quilos de musclos davant dels 4 d'un any normal degut al fet d'haver comprat la cria.
Bueno, sempre una mica menys quantitat que l'any passat. Al comprar una part de la cria fora, pues allò te trobes en que la gent pues no ompli tant les bateres i esperem una mica menys de producció que un any que en cria pròpia, que normalment fem quan la cria pròpia és total, pues sempre es fa una mica més de producció, no?
Recordem que FEPROMODEL comercialitza els musclos de major qualitat, uns 250.000 quilos, sota la marca Marís del Delta de l'Ebre, que enguany comptarà més amb el segell de qualitat de la Reserva de la Biosfera de les Terres de l'Ebre.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
Parlem ara de qüestions relacionades amb l'atenció sanitària, qüestions que ens porten a destacar que els delegats sindicals de la UGT, de la Junta de Personal de l'Atenció Primària de l'Institut Català de la Salut a les Terres de l'Ebre, han insistit en demanar la reapertura de l'assistència continuada en alguns centres d'atenció primària que es van veure afectats per les retallades. Són concretament els CAPs de l'Aldea i Xerta, al Baix Ebre, i també el de Sant Jaume, al Montsià. D'altra banda, reclamen també que es recupere la plaça de metge de Paüls i que hi haguen noves contractacions de professionals per mitigar la trentena de llocs de treball que s'han perdut des de l'any 2010 i que han provocat la dilatació de fins a 9 i 10 dies de les llistes d'espera per ser visitats a l'atenció primària de molts centres municipals. Els delegats sindicals de l'Institut Català de la Salut han remarcat que ha estat gràcies a l'esforç dels professionals sanitaris que la qualitat del servei no s'ha ressentit a les Terres de l'Ebre en aquests últims anys. Els delegats sindicals de la UGT, de la Junta de Personal de l'Atenció Primària de l'Institut Català de la Salut, al territori reclamen que es reobrigui l'atenció continuada al Centre d'Atenció Primària de l'Aldea, que abasteix una població mínima de 13.000 habitants i que es pot multiplicar en períodes de vacances, ja que dona cobertura a municipis costaners com l'Ampolla o Camarles i els seus nuclis. Al cap de l'Aldea es fa actualment un horari que va des de les 8 del matí a les 12 de la nit. Això suposa un greuge també per als treballadors que tenen un calendari laboral incompatible amb la conciliació familiar i per als usuaris perquè es deixa una àrea de cobertura molt gran dependent del cap de Deltebre durant les hores nocturnes. Com ha denunciat la infermera Cinta Villó, la situació comporta que moltes assistències passen directament per les urgències hospitalàries de l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, un servei col·lapsat en molts moments per aquestes situacions. Tampoc s'ofereix assistència durant la nit al cap de Xerta, que va quedar amb un horari reduït que va de les 8 hores del matí a les 9 de la nit. Aquest és un centre que dona cobertura a una zona d'àmbit rural i que amb aquesta retallada de l'assistència continuada a Xerta deixa al límit de la legalitat la distància entre alguns municipis, 30 minuts fins als centres assistencials més pròxims que marca la normativa catalana sanitària sobre l'equitat territorial. El doctor Joan Vidal, delegat sindical de la Junta de Personal de l'Atenció Primària de l'ICS a les Terres de l'Ebre, criticava que aquestes retallades han restat qualitat assistencial als usuaris del territori. Joan Vidal.
És evident que tenim l'encomanada a la defensa dels treballadors, dels afiliats com els no afiliats, el nostre sindicat, però que en un tema com el de la sanitat a les Terres de l'Ebre, a més, durant aquests anys, des de l'any 2010-2011, que comencen les retallades, no solament ha afectat als treballadors, sinó també a la ciutadania en general, directament per les retallades e indirectament. Al disminuir el número de treballadors, ha disminuït la qualitat de l'assistència i la quantitat en hores d'atenció al públic. En aquest sentit, afecta.
Per la seva banda, el doctor Josep Fumador, delegat sindical de la Junta de Personal de l'Atenció Primària de l'ICS a les Terres de l'Ebre, apunta que és una qüestió de prioritats tancar l'atenció continuada en alguns centres, però reclama que se'n restituïsque el servei. Josep Fumador.
I al final sempre és qüestió de prioritats. Els governs inverteixen on creuen que han d'invertir. Les prioritats, en aquest cas, aquí el territori va ser tancar Xerta l'Aldea i invertir un pressupost aquí l'antiga Aliança de Tortosa. I també són qüestió de prioritats, n'hi ha una, bueno, que també l'aplaudim, no?, que és el nou cap d'Amposta, que costarà 4 milions d'euros, però bueno, no sé, sempre és qüestió de prioritats, no? Nosaltres aplaudim molt aquesta inversió, però que vull dir que al final sempre els governs són els que prioritzen, no? I nosaltres entenem que l'atenció continua molt important i en el medi que estem nosaltres entenem que s'hauria de reposar total i absolutament. No?
Com dèiem anteriorment, també s'ha demanat l'assistència continuada al centre de Sant Jaume, tot i que en este cas amb la millora de la comunicació amb Deltebre a través del pont, lo passador s'ha admès que la reducció del servei en este cas estaria una mica més justificada. La Junta de Personal ha celebrat de tota manera la bona predisposició de trobar solucions del nou gerent de la regió sanitària a l'Ebre, Ismael Pinyas, i s'han mostrat confiats del seu bon treball per començar a restituir la situació a nivells de l'any 2010, com ja han fet, segons els delegats sindicals, a comunitats autònomes com Castella-La Manxa o Extremadura. La Junta de Personal de l'ICS advoca per mantenir reunions periòdiques amb Ismael Pinyas per posar sobre la taula els problemes que calgui resoldre en aquest àmbit. Obrim ara pàgina dedicada a les propostes d'agenda. Continuem parlant de la ceràmica metàl·lica. Aquesta serà una de les novetats d'enguany a la Fira de la Terrissa de la Galera. El certamen galerenc obri demà les seues portes amb la Comunitat Valenciana i Portugal com a territoris invitats. Enguany, la peça commemorativa de la fira serà el setrill d'oli i la Bienal de Ceràmica i Terrissa arribarà a la seva quinta edició. Des de la Plana Ràdio, novament, Josep Roig.
Saires i ceramistes d'arreu dels països catalans, de l'estat espanyol i del Marroc es trobaran a partir de demà divendres i fins al proper 1 de maig en la 23a edició de la Fira de la Terrissa de la Galera. Aquesta fira té com a objectiu donar a conèixer la tradició de la terrissa i la ceràmica de qualsevol lloc del món, amb la concentració de diversos terrissaires i ceramistes en un mateix punt de trobada, la Galera. Francesc Gasulla, president de l'Associació Cultural Locadup, organitzadors de la fira amb el patrocini de l'Ajuntament, explicava a la Plana Ràdio que un dels atractius d'enguany serà la participació d'uns terrissers valencians que elaboren un estil de peces anomenades metàl·liques, que no solen ser habituals i per tant destaquen per la seva singularitat.
I enguany podríem veure el cèlebre metàl·lic, que això se veu molt poquet, i només se fa a València. És una espècie de reflectari tipus metàl·lic, i n'he vist molt poquets, n'he vist molt poquets. I he vist, perquè hi vaig firmar els diplomes, que ve un que fa esta classe de ceràmica, m'entens? I és una cosa de que podria ser molt novedosa, perquè veiem lo clàssic vernís ja està bastant vist, m'entens? Però este sistema podria donar un impacte molt, molt important.
De fet, l'edició d'enguany se centra en València com a comunitat autònoma i Portugal com a país convidats, territoris que portaran mostres de la seva artesania terrissera, així com de la seva cultura i tradició. L'alcalde de la Galera, Ramon Muñoz, recordava que, com indica el nom, enguany es convoca el 5è Premi Bienal de Ceràmica i Terrissa Vila de la Galera 2016. Les obres finalistes i guardonades estaran exposades al municipi. També es podrà visitar el Museu de Terracota als baixos de l'Ajuntament.
Enguany toca el Premi Bienal, com la seva paraula ho diu, cada 2 anys, és el 5è Premi Bienal, i estan exposades totes les obres finalistes a la sala 2 del Museu Terracota durant els dies de la fira perquè la gent pugui contemplar-les, perquè són unes peces molt i molt boniques. I m'agradaria destacar una vegada més que este premi està patrocinat per l'empresa de Came d'allí de la Galera, que una vegada més vull agrair la seva col·laboració en tant al premi com en tant a la fira de Terrissa.
Durant els dies de fira hi ha previstes diferents activitats relacionades amb el món de la ceràmica, demostracions al torn, conferències i xerrades, i per als més petits el taller Enfangat a la fira, on es proposa aprendre a modelar l'argila amb les mans. Enguany, la peça commemorativa de la col·lecció de terrissa tradicional de les Terres de l'Ebre és l'anomenada Setrill d'Oli, que es presenta en una edició limitada de 112 peces signades i numerades realitzades pel terrissaire de Miravet, Emili Treig Adell.
La informació esportiva a l'informatiu de Mutel. Els esports.
I a la recta final del nostre informatiu, abans d'arribar a la previsió meteorològica, també avui tractem actualitat esportiva. Ho fem per parlar del derbi del TAIC, que a la segona catalana, Grup Sex, es preveu per en aquest cap de setmana, un derbi que disputaran els equips de l'Ampolla i la Cava. Des de Ràdio Delta, Amado Cebolla.
Apassionant derbi veïnal i cartell d'aquests que apropen els aficionats a l'estadi. Club de futbol l'Ampolla versus Club Deportiu la Cava al municipal Ampollero. Els locals es juguen molt en aquest partit, ja que vol sortir el més aviat possible dels llocs delicats i de moment ho fan bé. La lluita continua i la salvació està més a prop. Tot passa, però, per puntuar el màxim possible. Baltasar Capera, tècnic de l'Ampolla.
Degut a les compensacions que hi hauran enguany, segurament perquè baixen quatre equips de primera catalana que quasi que s'han sentenciat els quatre de baix, són de Tarragona, pues segurament que baixaran, en principi són quatre descensos més quatre compensats, són vuit, vuit i un si mos salva el Tortosa o Valls o Cambrils que faci la promoció, si mos salva un serem set i ara estem a la setena posició, ara seríem menys hora de descens encara, però en possibilitats de descansar un parell d'equips més que hi ha per davant en 38 punts, que estan a 4 punts, i a veure si guanyàvem a la Cava, subíem 3 punts més, i ens pensaríem una miqueta, i a veure si a la recta final, el que passa que tenim tots els equips de la part de dalt, ara després anem a Gandesa, mos ve la Tortosa, anem a Ulldecona i l'últim partit contra el Valls. O sigui que tenim un calendari bastant difícil, però equips com ara la Cava o Ulldecona, això que potser també ja no es juguen res, doncs no fiquen la tensió i la intensitat d'altres equips que estan per la part baixa o que juguen algo per la part alta i potser els agafem una mica relaxats i poguéssim treure algo.
El Club Deportiu La Cava no li ficarà fàcil i saben que els ampolleros es juguen molt en aquest enfrontament. Així ens ho comentava els esports Juanma Rodríguez, que és el segon tècnic del Club Deportiu La Cava.
Un derbi bastant apassionant, l'Ampolla sí juga molt, estaven bastant afonats, però porten ara una dinàmica bastant positiva. Estan traient bons resultats últimament, se nota les urgències dels equips i la pelea que hi ha per sortir de la zona de descens compensat. I no mos ficarem les coses fàcils, al final intentarem igualar-los almenys en intensitat i esperem gaudir d'un bon partit i si pot ser, intentar treure els 3 punts, per molt que sigui un equip de prop de casa, nosaltres hem de mirar la nostra i intenta guanyar tots els partits que queden.
Diumenge a les 5 de la tarda, apassionant partit entre dos equips que es coneixen molt. El municipal, 3 punts en joc i partit de la jornada del grup 6è. L'Ampolla versus la Cava.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Temps ennuvolat, temps marcat per aquest cel gris pràcticament tot el país i alguna clariana a l'extrem sud de València. Alacant no són molt de fiar perquè aquesta tarda probablement tornarà a descarregar. Ja veu un cel molt ennuvolat, es veu millor potser a l'ampliació d'aquesta fotografia, potser sí que es veuen aquestes clarianes aquí del sud de Ponent, però en general el cel és ennuvolat, també amb precipitacions que en general de manera feble van caient aquí i allà, veiem que són tot un granulat, vol dir que són ruixadets que van caient, ara deixa de ploure, ara torna a ploure, anirà sent així. Tota la tarda anirà continuant d'aquesta manera. Concentrades les precipitacions, sobretot cap al centre i cap al nord del país, tot i que encara cap al sud no són de descartar algunes gotes durant el que queda de matí i de migdia. A la tarda continuarà el cel molt ennuvolat, amb precipitacions més probables cap a la meitat nord, amb una cota de neu al voltant dels 1.600-1.400 metres d'alçada. A última hora d'avui, ja de cara a la nit, començaran a obrir-se clarianes per Ponent i per les comarques del sud, però mentre duri el dia, ja ho diem, poden haver-hi precipitacions. Clarianes que demà deixaran més estones amb sol. També aquestes clarianes que hi ha cap al sud poden donar algun ruixat cap a les comarques d'Alacant. A les Illes, un dia bastant ennuvolat, també amb algunes pluges febles. Dèiem demà algunes clarianes, però no són de fiar tampoc perquè a la tarda es poden repetir els ruixats, sobretot en l'àrea del Pirineu. Dissabte farà sol, però a la tarda, amb nuvolades, s'acreixeran a tot arreu, acabarà havent-hi ruixats més probables a l'interior de Barcelona i Girona. Diumenge sí que faria més sol, amb temperatures amb tendència a pujar.
Fent també un raconet en el nostre temps per a la previsió meteorològica, així arribem ja a l'hora de posar el punt i final en aquesta crònica informativa de la jornada. L'informatiu de les municipals de les Terres de l'Ebre d'avui dijous 28 d'abril que, com cada dia, ha estat elaborat amb la participació dels serveis informatius de les municipals de les Terres de l'Ebre, presentat i coordinat per qui us parla, Domènec Ramal. A l'hora d'acabar, com cada dia i una vegada més, el nostre agraïment per escollir-nos. Demà hi tornem. Bona tarda.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mutè, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mutè.